upf.radio.
On lo divers no t'impedeix veure lo semblant. Donde lo diverso no te impide ver lo semejante. Aquí suena tu parlante. Parlamos sobre lo que nos une y lo que nos diferencia.
Hola amics i amigues de Tu Parlante, sóc la Jessica González, un cop més en un programa més d'aquesta nova temporada de Tu Parlante. Tal com us vam comentar en el primer programa d'aquesta temporada, durant aquests programes tindrem convidats bueno, de tot tipus i hem volgut fer una aposta per convidar a gent jove i diversa que viu a Barcelona, gent jove i diversa que ha fet Barcelona seva. I en aquest cas, avui tenim a la diva, Asghar, ara em corregiràs la pronunciació. Tenim a la diva, que, bueno, que s'ha vingut a acompanyar. Benvinguda, diva.
Moltes gràcies.
Vale, bueno, abans que res, volíem bueno, saber qui és la diva, on vas néixer, fa quants anys tens, fa quant de temps has arribat a Barcelona, fa quant de temps vius aquí.
Primer de tot, no t'he de corregir res de res, perquè ho has dit superbé.
Molt bé.
Em dic Diva Asghar, com tu has dit, tinc 23 anys, vaig néixer a Pakistan, a la ciutat de Gujarat. Gujarat és la província, vaig néixer a Kharia. Està al Punjab. I porto aquí 12 anys, en Barcelona. Estic estudiant, he estudiat integració social de grau superior, ara em queden les pràctiques.
Vale, em sorba que ho veràs aviat.
Sí.
Vale, Diva. Bueno, jo crec que a Barcelona bueno, tothom coneix algú que és del... Bueno, no sé si coneix algú que és del Pakistan, però sí que ha compartit amb alguna persona del Pakistan o ha vist persones de Pakistan pel carrer, almenys, no? I potser tenim una idea errada del que és Pakistan o potser una idea nula del que és Pakistan. Tu com definiries Pakistan? Com és la seva gent? Etcètera.
Mira, la gent pakistanesa que viu aquí, bueno, tota la gent pakistanesa, jo crec que són persones molt nobles. Jo definiria així la gent de Pakistan. Són persones que s'ajuden molt entre ells i quan es relacionen amb els altres són persones molt sèries. Les relacions són molt importants per ells i l'amistat compta moltíssim per ells. Moltes vegades pensen que els pakistanis, no sé, existeixen rumors, no? El tema de negocis, o no es relacionen, són molt tancats, però en realitat no és així. Jo crec que són persones molt, molt més obertes que de lo que pensa la gent. I com tots els llocs, hauran persones tancades, però no hem de generalitzar mai.
Bueno, això lliga amb la següent pregunta, Diva, que parles dels rumors que hi ha potser cap al col·lectiu pakistaní. Quines coses són, potser són certes d'aquests rumors i quines no? I sobretot també respecte a les dones.
En relació amb els negocis i el tema aquest que tenen molts negocis, estan aquí, porten molta gent de Pakistan a través del seu negoci que han muntat aquí, però això és un rumor, perquè realment el que guanya és el propietari espanyol de la botiga. Això és un rumor i en relació a les dones que treballen, primer de tot és que els costa molt trobar una feina. Segons els estudis que ja es tenen, moltes vegades no poden convalidar i si han estudiat aquí i són religiosos practicants, pues, amb la vestimenta que porten tenen moltíssims problemes les dones, però a la vegada també n'hi ha una altra gent que és respectuosa. No vull dir que totes les empreses rebutgen, no és així, n'hi ha de tot, però n'hi ha més rebuig que acceptació.
I seguint amb el tema de l'imaginari, no, que tenim sobre Pakistan, suposo que és una societat molt més... Hi ha pluralitat de llengües i de costums i de cultures. Parla'm una miqueta de la diversitat que hi ha al Pakistan.
Jo no et puc dir molt de diversitat d'allà perquè jo no he viscut molt allí. Si he viscut a la meva ciutat, he anat a l'escola i he tornat aquí. No he vist molta diversitat en relació que hagin persones de diferents països, sí que he compartit persones de diferents religions, és a dir, les persones cristianes, nosaltres, jo on vivia amb els meus avis, havia un carrer on vivien totes les persones cristianes. Això és l'únic que he compartit, però sí que he vist que a través del... hi ha molta acceptació d'aquelles persones, però a la vegada, per falta de molta informació i educació, i aquelles persones, com en tots els països, la minoria pateix això, que com és minoria, pues no tenen molta acceptació, però tenen tota la llibertat religiosa ells. Mai tenen problemes, poden vestir de qualsevol manera, i no són persones que siguin, que el nivell econòmic d'ells és baix, no, ells poden accedir a qualsevol lloc de treball.
Bueno, què et sembla si posem una miqueta de música diva? Tu m'has portat una cançó,
sí,
la qual m'agradaria que presentessis tu mateixa, perquè jo no la sabré ni tan sols pronunciar. O sigui, que a veure, què escoltarem ara?
Aquesta música és d'un cantant que forma part de Camino de la Paz, que és l'organització religiosa intercultural i pluricultural, que li podria dir tot. I aquest noi viu a Dinamarca. La cançó que canta és la cançó oficial de Camino de la Paz.
Com es diu aquest noi, la cançó?
El noi es diu Milad Reza Kadri i la cançó és Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
Molt bé, ens anem amb això a veure com sona. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Qur'an-Husain ka hai shariat Husain ki, Islam kya hai seerat o surat Husain ki. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Khairul bashar ka kaun hai, main hu Husain se. Bueno, Diva, parlem del teu cas particular, com va ser el teu procés d'arribada, diguéssim, si va haver-hi un xoc cultural, diguéssim, la trobada amb Occident, per dir-ho d'alguna manera, amb la teva família, en quines condicions vas venir amb la teva família, sola, bueno, com va ser el teu procés migratori?
Bueno, jo, com he dit abans, porto 12 anys aquí i ara tinc 23, així que vaig venir superpetita, amb 11 anys, i llavors l'acceptació ha sigut bona, dirien una sola paraula, acceptació bona. Vaig venir a través de l'agrupament familiar, estava aquí el meu tiet, el meu pare, estaven tots aquí, el meu tiet estava casat amb una dona espanyola, quan vam arribar vivíem amb ells i la seva manera de vestir nosaltres... jo, el meu germà i el meu cosí li miràvem així amb un ull tancat i amb un obert, i jo em digo, a ver, qué vergüenza, esta mujer no tiene vergüenza, com va vestida, saps? Parlàvem així, perquè no havíem vist mai, això era un xoc, saps? La meva mare no es vesteix així, i pel matí, quan ens posàvem al balcó per esmorzar,
I veiem a baix passant les dones majors i que elles es vesteixen amb una amb faldes, no? I les faldies n'hi han llargues i curtes, i quan veiem la seva cama una mica, digo, ui, por favor, va desnuda.
Clar, és una
coses així petites, perquè tampoc en aquella edat tampoc penses molt i en 6 mesos ja parlàvem castellà nosaltres perfectament, vam anar a l'escola. A l'escola era un xoc super, saps? Dius, jo vinc d'un nivell tan superior del meu país, dels meus estudis, sempre estava a la primera posició, vinc aquí i què? No entenc res a la classe, les persones no saben res de la diversitat cultural, no saben res, la teva vestimenta pareix, tu tampoc saps com acomodar la teva vestimenta amb la cultura d'aquí, perquè tu vens i et vesteixes lo tradicional, perquè amb el temps vas aprenent que tu pots posar-te uns texans amb una camiseta llarga i una mica entrar a la cultura del lloc que tu estàs, seguint la teva religió, però una mica amb la cultura d'aquí. Amb el temps he après això, però llavors era jo m'escondo de tots perquè no me miren. Porque me cogían la camisa, te suben y después el autoestima se te baja súper, súper, súper baja, la tienes, porque es que viene, vens de un nivel de estudios de allá que estás satisfecha, ¿no? Satisfecha amb tu mateixa, y vens aquí y es como estic dormida a la clase.
Clar, perquè no t'enteres de res, però malgrat... O sigui, el que tu deies, com bueno, aquests jocs amb la teva roba i tal, era una miqueta com a un joc de nens, diguéssim, però que al final potser t'afectava a tu també.
Molt. Jo no volia anar a l'escola, però és que es burlen de mi. Però després anàvem, perquè nosaltres anàvem a l'escola ordinària i al taller de català, era taller per estrangers. Allà passàvem molt bé i només volíem anar allà. Per què? Perquè hi havia més nens pakistanis, hi ha molt, havia molt més respecte i els nens que eren d'un altre lloc, és a dir, no eren nens d'aquí, saps? Tampoc parlaven. Llavors ells una mica entenien que estem al mateix nivell, que no ens podem comunicar amb tothom de la manera que volem. Llavors havia una cosa que compartíem, llavors havia molta més relació que amb les persones d'aquí.
Bueno, bastant complex això que ens expliques. Diguéssim, mai havia tingut l'oportunitat de tenir contacte amb una persona que hagués patit, diguéssim, tant el procés d'adaptació, malgrat que al final dius que la conclusió general, diguéssim, és bona, doncs...
Que per vas aprenent.
Clar, però per un nen o un adolescent en aquell moment, pues, una cosa que potser et va marcar molt, no?
Molt.
Bueno, per seguir parlant d'aquests i altres temes, ens anirem a la segona part del programa, donem per tancada aquesta. Seguiu connectats aquí a Tu Parlante, connectats i connectades, evidentment, i ara ens trobem. Fins ara.
Tu Parlante. Echao pa'lante. Echao pa'lante. Busca Tu Parlante en elparlante.es i síguenos en les redes socials. Tu Parlante vol parlar amb tu. Vol parlar amb tu.
Seguim amb la diva Asghar parlant de temes de tot una mica, de diversitat, però ens havíem quedat, diva, en el teu procés d'adaptació. Ja després de que ha passat aquest procés d'arribada inicial, diguéssim, pot ser que tu et sentis una mica catalana i també una miqueta pakistanesa. En quines coses et pots sentir catalana i en quines coses no? O, explica'm una mica com et sents el tema de la teva identitat, diguéssim.
Home, amb identitat jo em sento pakistanesa, no em sento catalana, però depenent del context en el que estic, però a casa meva jo soc pakistanesa. A l'escola jo soc igual que un altre més, perquè comparteixo tot amb elles. I al treball, a vegades, em sento marroquí, perquè tothom em diu et vesteixes com marroquí, et sembles com marroquí, les pakistanis no es porten el pañuelo així, tu ets marroquí, no sé. I a l'escola he tingut sempre relació amb gent marroquí que amb pakistaní. Jo no sé per què. I després he acabat treballant durant 4 anys amb la gent marroquí.
O sigui que tens una triple identitat. La teva, la del lloc i la que t'han posat, no? Diva, abans es parlaven de que fas classes a un centre islàmic que es diu Camino de la Paz. Ens pots explicar una miqueta de què es tracta aquest lloc, quines activitats feu, de què es tracta aquest centre?
Camino de la Paz és una organització no governamental, sin ànim de lucre. És religiosa, social, intercultural, fa activitats de tot tipus. Té jornades de portes obertes perquè tothom pugui entrar i perquè vegi aquesta manera moderna de l'islam. Perquè això en tots els llocs no n'hi ha. No n'hi ha aquest tipus, perquè moltes persones veuen «Ai, ara els cristians van entrar a la mesquita», però saps, perquè si tu vols que els altres se t'acostin, has d'obrir les portes, i si les tens tancades, ningú se't costarà.
Home, si teniu una jornada de portes obertes, doncs no sou tan tancats com a vegades es pensa, no?
Com es pensa? És que no som tancats ni poc ni molt, és que no som tancats. Fem moltes activitats interculturals, fem classes de dones, classes de castellà per les dones, fem Nadal, celebrem el dia...
Celebreu la Nadal.
El Nadal, com que el 25 no es pot ser de cap manera perquè no podem convidar a ningú representant espanyol de l'Ajuntament, no? Tothom ha d'estar amb la família el dia del Nadal, llavors fem el dia 22 o 23, no me'n recordo, pues celebrem el naixement del profeta Jesús dins de la mesquita, perquè també es vegi un acte d'integració i adaptació, perquè si estem aquí, pues és un honor para nosotros. Per nosaltres és un honor celebrar aquesta activitat. Després fem altres activitats amb les dones, convidem a la gent espanyola, fem classes d'islam per als nens musulmans que han nascut aquí, perquè no perdin els seus principis bàsics, que entenguin el que és la seva religió.
I quan feu aquestes jornades de portes obertes?
Em sembla que fem una vegada a l'any. Sí, vale. Com no sé molt sobre això, jo sé que es feien, nosaltres anem com convidades, però ho fan, organitzar la lliga de joves, els nois. Nosaltres organitzem el de diàleg interreligiós.
Vale.
I també es fa una vegada.
Bueno, molt interessant. Igualment, teniu, si poseu a Google Centro Cultural Islámico Camino de la Paz, podeu trobar la informació sobre aquestes jornades de portes obertes. Ens anem amb una altra cançó, en aquest cas amb Bambara Way, de Buritaka. Diva, abans ens parlaves tu de diàleg interreligiós. M'agradaria saber com definiries tu l'islam i quines similituds o quines diferències pot tenir amb el catolicisme, amb el cristianisme.
L'islam, per mi, en una paraula, és pau. És pau per tothom. Islam és harmonia, que vol que tothom sigui de la religió que sigui, sigui de la cultura que sigui, les persones com humanes s'acceptin entre ells. És l'únic que diria de l'islam. No sé com més definir. És que és... No tinc més paraules. I les semblances, jo crec que n'hi ha moltes més semblances que diferències. El catolicisme, per exemple, les activitats religioses que fem al centre són moltes que compartim. El principi bàsic de religió cristiana és el profeta Jesús. Si nosaltres el respectem i concedirem que és el profeta que va venir abans que el profeta Mahoma, jo crec que ja aquí és la similitud més gran.
Molt bé. Nosaltres la temporada passada, aquí a Tu Parlante, vam convidar a l'Associació de Dones Musulmanes de Catalunya, ¿vale? I bueno, es va sobtar que les convidades que van venir al final eren una dona catalana i una dona de Veneçuela, amb dues converses, evidentment. I clar, es va sobtar perquè bueno, aquest fenomen de que, no sé si és creixent, però de que siguin dues dones occidentals que s'hagin convertit. Com es viu el fet de que dones occidentals es converteixin a l'islam? Com es viu això dintre de la vostra religió?
Tenen molta acceptació les persones que es converteixen a l'islam, siguin dones, siguin homes, siguin joves, sigui qui sigui. Islam no és una simple religió, és un sistema de vida. Nosaltres, cada acte que fem, tot el que fem és... Islam és el nostre estil de vida, no ens guia amb això. Llavors, igual que no hi ha acceptació per les persones que no són musulmanes i sobretot quan es converteixen, encara n'hi ha molta més acceptació per aquelles persones que es converteixen en Islam. És un honor per nosaltres que la gent vingui cap a l'islam, que és una religió que és sistema de vida i que és pau. I transmetran el mateix missatge que estem transmetint nosaltres i que va transmetre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bueno, així doncs, amb aquesta reflexió de que l'islam el que promou és la pau i no la guerra, com moltes vegades s'ha dit últimament des de l'11 de setembre, doncs, bueno, amb aquesta reflexió acabem, no sense abans anar-nos amb la nostra sessió final, que es diu Que se sepa.
Que se sepa que el Islam es la paz y la camino de la paz es la organización que nos lleva a ese camino. Que no se meta nadie aquí, déjeme solo ver, dímelo. Ay, que se sepa, que esto es salsa, pero dímelo. Ay, que se sepa, que esto es salsa, pero yo nunca he visto un bailador.
Bueno, y amb aquesta reflexió tan pacífica que ens ha donat la Diva Esgar, la nostra convidada d'avui, donem per acabada aquest programa de Tu Parlante. Diva, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra invitació.
Moltes gràcies per convidar.
I a tots vosaltres, seguiu connectats, difoneu, si us plau, si us ha agradat aquest contingut, difoneu i seguim, ens trobem a la propera, al proper programa de Tu Parlante.
Tu Parlante. Echao pa'lante. Echao pa'lante.